primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
I 80 anys després d'aquest anunci, que serà demà, hi ha milers d'històries familiars marcades per aquesta guerra civil. Molts es pregunten, de fet, encara on estan enterrats els seus parents. D'altres ho saben, però fins i tot no poden recuperar les restes. Aquest és el cas d'en Joan Pinyol, el seu avi, que va ser capturat pels nacionals després de 5 mesos mobilitzat per l'exèrcit republicà. És en aquests moments, o les seves restes, al Valle de los Caídos. I la lluita per treure el seu avi d'allà ja fa més de 10 anys que s'allarga. Hola, Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Qui era el teu avi, en Joan Colom?
Doncs una víctima de la guerra, que no va entrar en guerra, i que en 5 mesos, en 40 anys, 3 criatures al seu càrrec, doncs va ser mobilitzat per l'exèrcit de la República. Ell va obeir, doncs, aquesta ordre, i sense entrar en combat, més aviat en la retirada, i quan ell va estar a la rereguarda, va estar en diversos aeròdroms del país, però sense entrar això en combat, va estar a la Garriga, el van capturar a Vilatorta, Sant Julià de Vilatorta, i se'l van endur a Lleida. I allà va estar presoner, a la Seu Vella, en el claustre en concret, amb unes condicions nefastes que li van provocar la mort per una febre tifoide, i aleshores va ser inhumat el març del 39 en el cementiri, en una fossa comuna al cementiri de Lleida. Uh-huh. Aquesta és la història de 5 mesos d'algú que és gran, que és de la lleva del sac, amb càrregues familiars, i que és obligat a participar en aquest deliri.
Òbviament, tu no l'has arribat a conèixer, no sé de quin any ets exactament, però suposo que després has d'investigar, t'expliquen la història de com era, de qui era el teu avi, no?
Sí, la meva mare tenia 8 anys quan va morir el seu pare, per tant, no és el cas de conèixer-lo, però a través d'ella, a través de l'altra germana de la meva mare, la tieta, i el meu oncle també, doncs he sabut coses. Jo només sabia fins l'any 2008 que era Lleida en una fossa i que havia estat víctima, doncs, d'aquesta guerra. I
el 2008, o sigui, sí. Des que ell es mor l'any 30, no sé si és el 39 mateix.
Sí, el 5 de març del 39.
El 39, fins al 2008, vosaltres, no sé si cada any per la data, diguem-ne, en què suposeu que el valmentar, si el teniu concret a la data, aneu doncs al cementiri, poseu flors, etc etc.
Sí, sí, convençuts que era allà, i havíem anat en repetides ocasions amb la tristesa, perquè clar, al moment que mor, la meva àvia ja comença aquesta lluita. Ella ja reclama aquell cos a Lleida perquè sigui enterrat a Capellades, a la terra d'origen, a la comarca de l'Anoia, i aleshores ja li neguen aquesta possibilitat, ja li diuen que no molesti, que cuida els seus fills, sigui una bona dona, bona cristiana, i que no. Per tant, ella ja inicia aquest tràmit, i a partir d'aquí tenim aquesta ferida oberta, i el tenim a 90 quilòmetres de Capellades, no? I allà, fins i tot la meva tieta, el dia del seu casament, es va anar a portar el ram de núvia en aquella fossa, no identificades, i deien, en aquesta zona hi ha la fossa republicana, però no hi havia, evidentment, ni cap inscripció, ni cap mena de senyal que ho indiqués, no? En canvi, al costat hi havia el monument de los caídos por Dios y por España, dels altres, no?, del bàndol vencedor, les víctimes. I aleshores sempre havíem cregut, doncs, que l'avi era allà.
Fins que?
Fins que casualment, per una qüestió d'atzar, compro la revista Sapiens, perquè m'adono que porta una separata afegida, una mena de suplement d'un llibre de la Caral Soler que es diu Els morts clandestins, i en aquella separata hi ha el títol que diu Els milers de traslladats per Franco des de les fosses comunes al Valle de los Caídos. A mi la paraula fossa m'identifica amb l'avi, amb la història de l'avi, però només per... I aleshores, casualment, veig que hi ha una llista de molts noms allà amb la població d'origen, i per una curiositat gairebé humana, únicament, miro a veure si n'hi ha algun del meu poble, i efectivament n'hi ha un, a la pàgina 10, el penúltim, és el Joan Colom Soler, que és el meu avi. Clar, quedo glaçat, és a dir, ho veig així de rebot i no m'ho explico, i em començo a fer moltes preguntes, a dir, el meu avi, si ha estat cridat per l'exèrcit de la República, com pot ser que hagi anat a parar al mausoleu franquista per excel·lència i estigui a costat del seu butxí? No m'ho explico de cap manera. I a partir d'aquí és quan començo a intentar resoldre aquests interrogants i a saber el per què. I m'adono de tota aquesta operació en caídos, que se n'ha dit fins i tot així, que es va fer, doncs, en els anys 60, quan s'havia d'inaugurar, bé, es va inaugurar el 59, doncs ja prèviament, des del 58, ja es fa una crida per portar cossos cap allà, no?
I els que no els criden, doncs directament els agafen.
Sí, perquè ells, en principi, clar, allò sempre, a nosaltres ens agrada anomenar que és el Valle de Sus Caídos, no? I tot allò, des del decret fundacional, tot el, sempre anava dirigit per uns concrets, los héroes y mártires, havia de ser l'altar sagrado perquè los siglos se venere, porque se tenga memoria para los caídos por Dios, por España, del gran del vent, bueno, dels que havien guanyat. Què va passar? Que van tardar gairebé 20 anys a construir-lo i aleshores moltes famílies de sus caídos es van negar a un trasllat perquè els tenien ben enterrats, ben dignificats. I a partir d'aquest moment, clar, diuen, doncs, no, no, ja ens estan bé, envieu, si voleu, la relació de noms, una mica de terra de la fossa, això és un cas de Lleida concret, no?, d'aquest monument que us deia abans, i per tant, a partir d'aquí, es queden a punt de fer un ridícul espantós, no?, que és tenir un gran mausoleu, una tomba immensa, buida, i és quan tenen la macabra idea de dir, doncs, tibem de fosses, del bàndol que sigui, del lloc que sigui, i llavors es torna amb una bogeria d'avisar cada governador, cada alcalde, a veure si tenen fosses en el seu terme municipal, i si les tenen, que les indiquin, i que tal dia doncs aniran a buidar-les i se'ls enduran al valle. Clar, amb els primers sí que es havia fet una crida amb sus caídos de si que es portaven allà, però en el segon cas es prescindeix d'avisar les famílies. Es documenta tot està registrat, tot. Jo he tingut accés, fins i tot, ja com a anècdota, a la factura dels refrescos que es prenen els fossers que obren la fossa l'any 65 a Lleida. Vull dir, la factura dels refrescos que es van prendre després de fer la feina. És a dir, que tot està meticulosament registrat, també les fitxes individuals de cada persona que s'envien allà, es construeixen caixes de 8 cossos cadascuna, l'empresa que fa el transport cap al Vall dels Caídos, en el cas del meu avi, es buida la seva fossa amb els 502 cossos el 21 de juliol del 65 i són traslladats al Vall. Allà s'indica exactament el lloc on els deixen, el primer pis, la cripta esquerra de l'altar indicat, i hi ha una fitxa individual per cadascun que envien a Lleida, però es queda en organismes oficials, no arriba a la família en cap moment.
Qui té aquesta informació i no la trasllada a la família?
Ara, en el seu moment, el govern militar, el govern civil, o sigui, era una documentació oficial que en teoria es va elaborar per si fer arribar a les famílies que es havien deixat allà, és a dir, mira, però clar, com que d'entrada ja no van donar cap avís, després allò ja no va arribar a ningú, es va quedar, doncs, a Lleida. I per tant, clar, desconeixem això, i encara més, és a dir, jo tinc la fitxa i en el seu moment, quan començo a remoure tot aquest tema, perquè jo vull saber què ha passat, vull treure l'avi principalment d'allà, saber què ha passat i després donar-ho a conèixer, perquè ara us deia que és un cas de Lleida de 502 famílies, però és que arreu de l'Estat multipliquem-ho per milers. I quanta gent afecta això? I bé, per tant, jo vull donar a conèixer i quan començo
i quanta gent li afecta i no ho sap? Perquè tu vas tenir la casualitat de comprar-te una revista l'any 2008, fa 10 anys, i tenir la suficient visió per anar a mirar a veure si el teu avi era per casualitat, i ho trobes. Però quanta gent continua anant a portar, no sé si flors o algun recordatori de tant en tant a una fossa comú, pensant-se que allà hi ha el seu familiar i no hi és.
Estic convençut que milers de famílies que també tenen desapareguts, que no saben ni tan sols on van anar a parar aquells cossos, amb moltes possibilitats estaran en el Valle, perquè el buidatge va ser general i va ser secret i amb nocturnitat i traïdoria, és a dir, sense avisar ningú. Volien cossos i després es va fer una cosa que trobo del tot incoherent, que és que, perquè alguns vol vendre una suposada reconciliació amb això, doncs ara sí, després de tants anys ja havia canviat, doncs, el que és la dictadura, ja és més no tan dura, no? I per tant ara sembla que reconciliem. No. Això hagués estat així si una vegada el Valle s'hagués indicat que s'havien fet aquests trasllats. Però no, ells volien el mausoleu ple, però amagat. És a dir, no fer cap mena de publicitat d'això. Els dos únics que tenen nom i cognoms al Valle, ja sabem qui són, no? Fundador de Falange i el dictador, que s'hi va voler posar després allà, que no va caure per Dios ni per Espanya. Però els altres, és a dir, allà hi ha, per exemple, el que és la nau central, hi ha 6 capelles. Dins de cada capella d'aquelles hi ha inhumacions, hi ha cossos allà. El que és l'altar principal, a banda i banda, capella esquerra i dreta, hi ha 3 pisos reals d'escala, però 5 pisos d'inhumacions. Els van partir, més a més, pel mig i van posar més cossos allà. I aleshores, el meu avi, allò que comentaves, va morir a la guerra sense entrar en guerra. Va ser profanat per la dictadura, que va aprofitar uns cossos, unes víctimes enterrades feia dècades, en benefici propi per omplir un mausoleu i per donar-li sentit a allò que havien construït des de l'acabar de la guerra. però és que després va ser remogut per la pseudodemocràcia, que dic jo, l'any 1990. Jo amb totes aquestes marejades que ens han fet a nivell polític, de veniu, que us mostrarem com estan els cossos, ens van reunir a la Moncloa en el seu moment, el 2010.
Aquí us van reunir?
Dos familiars.
Només dos familiars?
El Fausto Canales i a mi. Ens havien...
Però per què? Perquè sou els que ho heu estat perseguint?
Ens havien denegat, érem el govern de Rodríguez Zapatero, i ens havien denegat una subvenció de memòria històrica. Però de seguida, el Fausto Canales, que si jo fa 10 anys que lluito, ell en fa 20, perquè quan el vaig conèixer ja estava en aquesta situació, doncs se'ls va denegar, però hi havia un contacte directe i se'l va convocar allà per dir-nos que ens denegaven la subvenció, però que hi havia un pla B. I el pla B era que el setembre d'aquell 2010 obrien aquella... fent unes cates, un equip de forenses, per veure en quin estat es trobaven els cossos i si era viable la seva identificació. O sigui, d'entrada això. I aleshores jo m'hi vaig afegir, ell ho va considerar oportú, i vam anar i vam fer... I quan vam anar...
Si tu has vist on està el teu avi, físicament, t'hi han portat fins davant.
Jo vaig anar allà el 8 de setembre del 2010 amb altres familiars que no havien anat a la Moncloa, perquè també els van convocar, tant d'Astúries, de diferents llocs de l'Estat, d'Aragó també, del País Basc, i, però res, amb 7 o 8, únicament. I aleshores allà a la porta, el responsable de Patrimoni Nacional, que va passar un monjo benedictí i es va genollar, li va fer un petó a l'anell, vull dir, això no oblidaré mai, em va dir, diu, mira, t'he de comentar una cosa, que és que el teu avi no està en el lloc on el van deixar l'any 65. Està en una altra cripta perquè el van traslladar l'any 90. I aleshores, clar, jo em vaig quedar... Jo ja tenia el certificat que deia que eren capelles amb diferent nom, però no acabava d'entendre. I aleshores em van explicar que l'any 90, com que hi va haver filtracions... Allò és una basílica excavada dins una roca més gran que Sant Pere del Vaticà. I les filtracions de la pluja doncs fan que aquella aigua arribés als cossos. El meu avi estava justament damunt de la sagristia d'allà al Valle, i van haver unes humitats i els monjos van alarmar i això. I aleshores van decidir buidar. Jo hi he entrat en aquesta cripta buida després, plena d'humitat, i en aquell moment doncs vaig voler fins i tot accedir a l'interior. I van decidir buidar tot aquests 502, perquè eren els de Lleida, que estaven allà identificats i registrats al llibre d'inhumacions, i traslladar-los a la capella del Pilar, que és una d'aquestes de la nau central que comentava abans. Aleshores, jo penso, en aquell moment tenien la possibilitat, perquè sabien de quins cossos parlàvem, de quines famílies havia al darrere, hi havia tota la documentació, fins i tot dels pares d'aquests que van portar allà, els noms i cognoms, població d'origen, podien haver resolt la situació l'any 90, estem parlant, i no, van heretar les males maneres d'aquesta dictadura, perquè van igualment, amb nocturnitat i traïdoria, van
tornar a treure un cos sense avisar ningú.
Sí. I aleshores jo, al lloc on hi ha l'avi, els van construir caixes noves l'any 90 i jo vaig accedir en aquesta altra capella on està ara, la cripta del Pilar, i allà hi ha les caixes noves de l'any 90. I va ser on vaig cridar tota la força humana possible a avi, treure d'aquí, perquè allò és un insult a la humanitat, em sembla.
O sigui, allò és la teva... diguem-ne, el teu jurament, diguem-ne, no? Davant de la tomba del teu avi, ja et trauré d'aquest Valle de los Caídos. La pregunta és,
la promesa, sí.
Tu has demanat, no sé a través de quines instàncies, que et retornin les restes del teu avi, que està identificat, que sabeu exactament on és, que està dins d'una caixa, i el motiu que et donen perquè no pugui ser així, o quins són els impediments?
A veure, he trucat moltes portes a nivell polític, a nivell judicial, també amb els jutjats d'instrucció d'allà a l'Escorial, que és el que té competència del lloc. He fet diverses gestions, fins i tot a l'ONU i tot, i clar, han estat negatives diferents, no? Cadascú des del seu punt de vista. Que si no hi ha un protocol que això ho permeti, que si no es poden identificar. El 2011 es va fer una comissió d'expertos del govern socialista abans de deixar de governar, i allà deia que no es podien identificar els cossos, cosa que és una mentida. En segons quin espai del Valle serà impossible o molt difícil, però segons quin altre he vist caixes senceres amb nom i cognoms a fora i població d'origen. O sigui,
que seria fàcil.
Per tant, dependria. I el cas del meu avi, justament, perquè el van traslladar l'any 90, el van preservar d'aquelles humitats i d'aquelles filtracions d'aigua. Per tant, ens han arribat a dir que només han sortit d'allà uns cossos l'any 80, que van anar a Navarra, això el documental doncs, del Sense Ficció ho subratlla. Jo dic, ja anem bé, perquè ja hi ha un precedent, no?, si van sortir aquests cossos. Aleshores, nosaltres sempre dic el mateix, és una qüestió humana, no és una qüestió política. Nosaltres no hi posem, si voleu, fem una sol·licitud de canvi de cementiri. i jo vull canviar un cementiri de la Comunitat de Madrid a l'Escorial i portar-lo a Capellades, a la comarca de l'Anoia. I ja està. A partir d'aquest moment, qui diu que no? En el moment que em diuen que no, hi posen la part política els altres. Jo demano una qüestió humana, que és poder venerar l'avi, el pare de la meva mare, a la terra d'origen. No demano res més, no cap indemnització, ni cap allò per què ens el van robar, per què ens el van portar cap allà. Només això. I aleshores, políticament, tots són impediments, tots són obstacles, per aquests motius, que no hi ha protocol, que si no s'ha fet mai, que si costarà identificar-los, que, bé, no interessa, no? Això no interessa, no, potser no té tant rèdit electoral com va llogar la vella reina d'allà, no?, que dic jo. És a dir, i per tant, ens ha dit que no, i després una altra oposició, que jo ja no entenc de cap manera, que és la religiosa, no?, que uns monjos que jo entenc que prediquen en l'estimació cap als altres, l'amor, el proïsme, tot el que vulgueu, siguin els principals obstacles ara, després d'una sentència judicial que s'ha produït, per treure els cossos d'allà.
No sé si has sentit que citava l'entrevista de Jordi Évole al Papa i que li fa la pregunta sobre els muertos en les cunetes, no? I ell diu que, ell cita el cas d'Argentina, diu 30.000 morts i que s'estan recuperant lentament, i diu un país no pot ser feliç o no pot mirar cap al futur si té, si ha d'amagar morts, no?
És evident que a vegades ens diuen, ens retreuen, això torna a ser reobrir una ferida, no sé què. No, no, és que una cosa es reobre si s'ha tancat. I aquest greuge familiar, que és un tema de present i no de passat, que ningú pensi que això són coses de fa 80 anys, no?, que demà els farà del final de la guerra, que ningú pensi que és una cosa que ara diem que venen a buscar. No, no, és un greuge dels presents, no? Jo no he gaudit d'aquest avi, la meva mare va perdre el pare als 8 anys, i sempre es diu, i també en el llibre, que això és una mica com la punta d'un iceberg, és a dir, que és la representació de milers i milers, allò que dèiem, de famílies que estan en la mateixa situació, que són molts casos, i que també m'hem estranyat, primer, que fins i tot bé, el govern espanyol ens han marejat quan hi ha hagut el Partit Socialista, amb el PP, llavors allò va entrar en un estat de pausa permanent, no? Ara es torna a remoure i es torna a intentar, vull dir que a nivell de govern català també he trobat certa passivitat, és a dir, això són casos de milers de famílies i que són públiques els seus noms i identitats. Aleshores, com a govern, durant aquests anys, jo vaig començar el 2008, la lluita, doncs no s'hagi fet una acció a favor d'aquestes famílies. I després, principalment de les altres famílies, és a dir, com pot ser que d'aquests 502 de Lleida no n'hagin sortit 40 de famílies, de 502 seria raonable que diguessin també el volem treure d'allà. I en aquest sentit la lluita ha estat com molt solitària.
Per la gent que ens està escoltant, ell és en Joan Pinyol, acaba de treure aquest llibre que es diu Havia treure d'aquí. Ahir el presentaves a Capellades, diguem-ne, a casa, que suposo que és una qüestió molt, molt emotiva. Però et volia fer la pregunta, precisament, i aprofitant que el Papa ha fet aquestes declaracions, no sé si us plantegeu dirigir-vos directament a la Santa Seu, és a dir, al pontífex, i ja que ell té aquesta posició, si hi ha alguna cosa que hi pot fer per convèncer les autoritats eclesiàstiques espanyoles.
No ho descartem com una via més, perquè hem d'esgotar totes les possibles, per tant, i més si acaba de fer aquestes declaracions, que ell entén perfectament, i venint d'Argentina, doncs sap també la història que tenen al damunt, doncs, vaja, si ha de convèncer aquests religiosos del Valle que s'oposen, perquè hi ha una qüestió política de... Jo sempre pregunto a qui li interessa no tocar res del Valle, que no es toqui ni un os, ni i que es jugui amb la possibilitat de treure el dictador, no? Vull dir, a qui li interessa això? Aleshores, si ell, des de la via religiosa, doncs pot... Però vaja, el Vall és una suma de religió política, un conglomerat que és molt difícil de separar.
Aquí que tinc el Joan Safont, que en sap molt de la qüestió, abans el Mercadet també feia cites de les imatges que teníeu al cap. Vosaltres sí que coneixeu aquesta operació que deia, com has dit que se n'havia dit?
Operación Caídos.
Operación Caídos, no? Per entrar a les fosses comunes.
És terrible,
no?
La veritat és que m'he quedat... Ja sabia la història, però l'ha explicat, a més, tan bé com ho explica el Joan, m'he quedat sobretot parat, això que deia, que no hi hagi més gent que ho reclami, no? Vull dir, potser hi ha molta gent que es pensa, oh, el meu avi està en una fossa a peu de carretera, amb una cuneta, no sé què, i en canvi pot ser que estigui allà identificat amb una caixa, tal, no. Vull dir, pot ser que molta gent estigui donant pals de cec, que es diu, no?, amb la recerca de la seva dels seus familiars, quan realment està ben identificat i fàcil de treure, però amb aquestes resistències tan grosses. Això que deia del Vaticà, jo crec que, com deia el Jordi, és que és patrimoni de l'Estat. O sigui, no és que sigui l'Església. Si fos l'Església, qualsevol Església del Bisbat de Barcelona, de Madrid o d'això, potser fins i tot seria més fàcil. El problema és que és del patrimoni nacional, i és tan patrimoni nacional com el Palau de Reial o com altres.
Home, aquesta operació és la segona derrota dels republicans, o sigui, els van voler derrotar de morts, que ja és, diguem-ne, el súmum de la maldat, no? O sigui, això en un país seriós es buidaria el Valle de los Caídos, cada un del seu poble, i després es dinamitaria la basílica aquella. O sigui, és una imatge que no sé si ens reconciliaria amb el passat, però ens tranquil·litzaria una temporada. Jo crec que la filosofia que hi ha darrere és tan macabra que no es pot permetre que es mantingui físicament.
És que no té res a veure, per exemple, amb l'osari de Dumont, de Verdun, que hi ha estat. Allà sí que és els soldats que van caure allà, moltes dificultats d'identificació, francesos i alemanys, construeixen l'osari i després, de seguida, al cap de poc, ja hi ha un discurs de reconciliació. I allà és on en François Mitterrand i en Helmut Kohl doncs es van donar la mà i van sellar la... Però és que aquí, en el Valle de los Caídos, no hi ha un discurs de reconciliació, ni un discurs de germandat. En moment que, això, Caídos por Dios y por España, i uns que omplen, però que no tenen cap mena de... Aquells no van caure per res honorable, no? Només...
Aquí hi ha una qüestió com molt pàtria en general, que és allò del terme xapussa, no? O sigui, tu construeixes un gran temple igual amb la pretensió d'una certa reconciliació un cop hi has guanyat, no? I te n'adones que ningú vol ser-hi. Ningú vol ser-hi, i com que ningú vol ser-hi, els robes els cadàveres.
Però la paraula reconciliació, penso que l'hauríem d'excloure. És a dir, és un intent de disfressa, de maquillatge, d'una cosa que en cap moment es va pensar. Vull dir, no. Això semblava, clar, hi va haver les seves tensions en el seu moment, quan es va decidir que es portaven cossos de l'altre bàndol, no? I a mi em sap greu parlar de bàndols en el 2019, no? És a dir, em sap molt de greu. Jo penso que Franco no va entendre que la mort ens iguala a tots. Ell sí que va utilitzar els morts en benefici propi, que només va fer memòria dels seus, que van promoure portar els cossos dels que havien caigut en la divisió azul en terres russes amb diners públics cap aquí perquè els tinguessin les seves famílies, i en canvi va completament deixar de banda i maltractar la memòria republicana aquests caiguts durant aquell conflicte i que després ell va voler utilitzar. O sigui, reconciliació en cap cas, i me l'hagués pogut creure si quan es van portar aquests cossos allà s'hagués fet una història de dir, doncs mira, aquí es van portar durant aquells anys tants cossos de tants llocs, de morts durant la guerra. Va. No, estan amagats únicament, és a dir, profanats i amagats, ocultats, només per omplir i no els fan visibles, estan invisibilitzats.
Les 10:35 minuts, ha sigut un gust parlar amb tu, Joan. Ell és en Joan Pinyol, és l'autor d'aquest llibre Hàbit Traure d'aquí. Jo crec que és una representació de tants milers i milers de famílies que no han pogut plorar les seves víctimes i que els morts de les seves famílies, i que fins i tot no saben, en el teu cas almenys saps on és, que hi ha tanta altra gent que no ho sap, però la incapacitat aquesta de poder retornar un cadàver, que sembla una qüestió de drets purament humans, després de 80 ja ha estat impossible, de moment. El llibre es diu Hàbit Traure d'aquí, el documental, que em sembla que TV3 el recupera la setmana que ve.
Sí, aquest dimarts.
Aquest dimarts. També es diu Hàbit Traure d'aquí, aquesta frase que va cridar en Joan des de l'interior del cor del Valle de los Caídos. Joan, moltíssimes gràcies per explicar la història. Bé.